Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí. Mor el fundador del Front Nacional Francès, Jean-Marie Le Pen, als 96 anys al centre on va ingressar fa unes setmanes. Le Pen era un dels polítics més polèmics de les últimes dècades a França i les seves continuades declaracions xenòfobes i antisemites van acabar provocant que fos expulsat per la seva pròpia filla, Marine Le Pen, del partit que va crear. Des de la formació, rebatejada com a Reagrupament Nacional, n'han remarcat el servei que va prestar al país durant 60 anys. Tant el president de la República, Emmanuel Macron, com el primer ministre, François Bayrou, s'hi han referit com una figura de la política francesa, afegint que ha de ser la història qui el jutgi. En canvi, el líder de l'esquerra, Jean-Luc Mélenchon, ha dit que més enllà del respecte que mereixen els morts, s'ha de jutjar les seves accions i que amb ell desapareix la lluita contra un home, però no contra l'odi, el racisme, la islamofòbia i l'antisemitisme. Notícies amb Maria Núria Rebelle.
Pujada important dels casos de grip a Catalunya. En una setmana les infeccions s'han incrementat un 66% i el nivell de transmissió passa a ser moderat. La portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, descarta, però per ara, reforçar el sistema de salut amb mesures extraordinàries.
Es preveu, efectivament, que el pic es pugui produir en unes 2-3 setmanes. Les dades que des de la conselleria, des del departament, es tenen en aquest moment és que no estem en una situació pitjor altres anys en aquests mateixos moments.
Plega el president de Renfe, Raúl Blanco, ha dimitit, segons la companyia, per motius personals i de mutu acord amb el Ministeri de Transports. Passarà ara a ser el sector privat. Encara no feia 2 anys que havia arribat al càrrec. Aquest període ha estat marcat pel gran nombre d'incidències, tant a l'alta velocitat com als trens convencionals, pels quals sovint ha hagut de donar explicacions al ministre Òscar Puente. En l'àmbit financer, Blanco havia aconseguit reduir les pèrdues de la companyia i també ha hagut d'afrontar una forta competència en un conflicte amb França per la seva traves de les autoritats perquè els trens de Renfe arribin a París.
Prop d'un centenar de morts al Tibet per un terratrèmol de magnitud 6,8 a l'escala de Richter. Hi ha 130 ferits i les autoritats busquen supervivents a contrarrellotge per les temperatures extremes que poden arribar fins als 18 graus sota zero. El fort sisme s'ha sentit també al Nepal i a l'Índia.
I els jutjats especialitzats en violència sobre les dones es col·lapsaran per saturació aquest any. Ho auguren així els magistrats que se'n faran càrrec i que se'n fan càrrec de fet perquè hauran d'assumir el doble de casos en virtut de la nova llei d'eficiència jurídica. En declaracions a Catalunya Ràdio, Francisca Verdejo, responsable des de fa 20 anys d'un d'aquests jutjats especialitzats, posa l'exemple del cas Alves i remarca que tot plegat és inassumible.
Pensemos en un caso que usted y yo se nos vino a la cabeza de un futbolista famoso. Nadie cuestionó a la compañera que investigó ese delito que lo hubiera hecho mal. Nadie cuestionó en aquel momento, a pesar de que no había esa relación de pareja entre este señor y la víctima, que era un delito de violencia de género. Nadie lo cuestionó. No sé por qué se tiene que cuestionar ahora.
Acaba la rave que des del 31 de desembre es feia en uns terrenys prop de l'aeroport de Ciutat Real. La policia ha fet 10 detinguts i 65 denúncies. La festa, que ha estat activa una setmana, ha generat moltes crítiques entre les poblacions del voltant. El tinent d'alcalde de Ciutat Real, Ricardo Chamorro, sosté que era perillós per fer fora per la força als assistents.
5.000 persones que han estado 4 días a la intemperie consumiendo alcohol, drogas, es un problema porque esa gente cuando se desaloja y se va por la autovía son bombas de relojería, ¿no? Y yo creo que hemos actuado con total responsabilidad en todo momento, incluido también el momento de la solicitud del desalojo.
Aquesta mateixa festa rave multitudinària ja s'havia fet a d'altres caps d'anys a Murcia i a Granada. Esports, en Ruth Vilà.
El Barça ha presentat al Consell Superior d'Esports el recurs en què demana la mesura cautelar per poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. El CSD té 4 dies com a màxim per respondre al club. Olmo i Pau Víctor han viatjat a l'Aràbia Saudita on l'equip juga a la Supercopa per si el seu cas se soluciona en les pròximes hores. Ara per ara, però, no poden jugar. Amb qui sí podrà comptar Hansi Flick és amb Lamine Yamal i Ferran Torres, recuperats de les seves lesions. Avui s'ha de saber la sanció que el comitè de competició imposarà al davanter del Madrid, Vinícius, que divendres va ser expulsat al camp del València. A la Lliga CB aquest vespre duel català, bàsquet Girona-Barça a 8:45. També avui hi ha vuitens de final de la Copa de Futbol Sala, a 8:45 Xota-Barça i a les 8 Indústries-Palma. I el Dakar avui s'ha disputat la tercera etapa en categoria Rally 2 de motos, segona victòria d'etapa seguida pel català Edgar Canet. A la general absoluta Canet és vuitè. L'australià Daniel Sanders es manté com a líder a la classificació general de motos, on avui ha guanyat la tercera etapa el salmantí Lorenzo Santolino. I Henk Lategan es manté líder a la general de cotxes. Els millors catalans són els copilots Armand Montleón i Dani Oliveras a la quarta i a la onzena posició.
Fins aquí les notícies.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som dimarts, dimarts 7 de gener. I si és dimarts, vol dir que fem la sobretaula amb els carquillolis majors. Llucia Ramis, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Et trobes bé?
Em trob bé.
No has patit grip ni res d'això, eh?
No, tothom al meu entorn, més o manco, ha caigut. Jo encara estic salvada i espero que duri molt de temps.
Avui en parlarem de la grip i de què hem de fer i de quan són contagiosos o no, eh?
Els autònoms i les autònomes no m'ho posen malalts mai.
Ai, fill meu, què t'he de dir? Què t'he de dir? Que porto 2 mesos aquí arrossegant una moquera, que dic això d'on surt. Avui l'he dit a la Llucia Ramis, no has de patir perquè tot l'equip està molt sa, fins que hem saludat a Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Com va això dels mocs?
No, molt bé, la mar de bé.
Sí, la mar de bé. Sí.
Diria que des del dia 3 de setembre, que van començar les escoles, que van i venen els mocs.
Mira, ara de seguida li preguntarem a en Jordi Mestres, a metge de família, fins quan contagiem. I depèn de la resposta que ens doni, et farem fora de l'estudi.
Vinga, doncs.
Ho gamificarem tot una mica, home, d'acord?
El juego del calafran. Vinga, adéu.
I com sempre, acompanyant a Llucia Ramis, la cupletista més important de Catalunya, la nostra cupletista. Estem parlant de Brigitta Lamour.
Soc la crítica de Marieta. Que reteu aquest cas de picardia i amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gamarramiau.
Hola, Brigitta.
Bona tarda, radioients i radioientes. Estic tomada del coll, no malalteta.
Tomada? Però què dius, presa?
Sí, presa del coll, però per què? Perquè no puc prendre res fred.
Ai.
I ahir vaig prendre molt de cava. Ahir vaig celebrar tot el que no vaig poder celebrar durant tot el Nadal, nena.
I ahir ho has ajuntat tot.
Vinga, cava. I aigua freda, i així estic, nena.
I per què no pots prendre res fred?
No ho sé, això que ens ho digui també el doctor.
Per ara li preguntarem al doctor. Entre tu i en Barai, sí. Perquè posa els peus a terra fred i diu que s'encostipa,
jo no puc prendre res fred. Però bé, amb alegria, i donar gràcies i molts records a la gent que està malalteta i ens escolta des dels hospitals.
Mira, sabia que diries això i avui jo tinc amb un pare que l'operen de catarates.
Com es diu el pare?
Josep Maria,
carinyo. Tal que s'ha de veure. Tu t'operes igual, però digues que no has quedat bé. Perquè així el dia que no vulguis allò, dius, no acabo de veure
no
bé,
acabo
nena.
De veure. Condueix ja tu, carinyo, condueix tu.
Mira, puc fer una crida als oients?
Sí.
Si ahir, dia de Reis, en el Tortell, van trobar una figureta, no els hi va tocar la fava, i els hi va tocar el rei...
Sí.
que li enviïn a ton pare, que les col·lecciona.
Mira, avui els ha comptat 58, en té, de col·leccionats. Això vol dir 58 anys.
Brutal.
Mínimament, no?
De faves? Col·lecciona faves?
No, col·lecciona figuretes
del rei.
Ah, ja li vull saber.
Doncs mira, a partir d'ara, Catalunya, guardeu-li al meu pare, sisplau.
Saps que t'envien aquest senyor que col·lecciona coses a la Catalunya Ràdio?
Sí.
Aquest també era un carretó ple, eh? Tarda cosa, aquell noi.
El que em va regalar el pin? Sí. En Xavi, si me'l no recordo, de Sant Feliu.
Va trobar el Xavi, sí.
Segur també tindrà
figuretes. Avui, per cert, Brigitte, no vens sola, vens amb la Begoña Alberdi. És una amiga teva que potser audiència, ara de seguida la saludem, potser us sona, mireu. Begoña, bona tarda.
Bona tarda.
Mare de Déu, quina potència, eh? La sents parlar normal i dius, bueno. I la sents cantar i dius, té, què està passant aquí? Explica què estaves fent en aquest tall de veu.
Un tros de la Madame Butterfly, de l'àrea Un bel di vedremo, de la Butterfly de Puccini.
I hem de dir que tu, Begoña, et vas fer molt famosa durant la pandèmia. Explica'ns, va, Brigitte, entre d'altres coses.
Pobreta, això és una, com es diu en català, una enferrona.
Sí. Ah, que no ho sabia ella, que li preguntaríem coses.
No,
perquè ella fa molts dies... Clar, la gent dirà, quina associació hi ha entre l'última cupletista que queda viva i l'última diva que hi ha a Catalunya viva?
Que ens morirem aviat.
No, home, no, fotis.
No, la connexió és que hem tingut la sort de que ens vam trobant a la vida i és molt maca la història perquè jo no la coneixia, però ella em va recordar que vam fer les campanades juntes l'any 2015.
A on?
A Montjuïc, va ser el primer cop que una servidora a BTV va fer les campanades.
Oh, que bonic.
I llavors, arrel d'aquí, no es vam tornar a veure mai més, i ara aquest mes de desembre hem fet un musical plegades.
Oh, què m'estàs explicant?
Llavors, per mi, avui estic molt contenta, perquè, clar, és el meu regal de Reis.
Però explica per què l'ha de conèixer, la gent, a veure.
Doncs l'ha de conèixer, primera, perquè és un tòpic que diré, però és que té un cor que no li cap a dintre, no? Llavors, no ha tingut una vida fàcil, que s'assembla molt a la vida del meu nebot, i vaig pensar, doncs mira, que millor regal que començar aquest any amb això. I sobretot, no... Mira, és que estic molt nerviosa, nena.
Ai, sí que s'ha posat nerviosa, s'ha emocionat, s'ha emocionat. Doncs dues divas catalanes juntes, quan fareu aquesta obra plegades?
Explica't tu, nena, que jo no me'n recordo.
És un musical que he escrit jo i que quan el vaig escriure, doncs pensava, aquest personatge el té que fer la Brigitte. No sé com carai la posaré a dins d'aquest espectacle, no sé.
I has aconseguit posar-la.
Oh, i tant, i vamos, deien que era l'única normal.
Imagina, nena, ha estat un èxit.
Imagina't, ha sigut un èxit. I hem fet 10 dies. Hem fet 10 dies a Via Mayfair, una cosa que era com un experiment gastronòmic, musical, d'empreses i tal, i ara que veiem que el format funciona, doncs el posarem en marxa.
Per favor, en breu, eh?
Es diu Vuelo en Tierra.
En breu, Vuelo en Tierra, amb la Begoña Alberdi i amb la Brigitte Lamour, entre d'altres. Ho seguirem explicant. Begoña, moltes gràcies i gaudeix del programa, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Els Carguinyolis de la producció, la Dolors Joanola i avui a la peixera, al revés, en David Bueno i avui a la peixera la Dolors Joanola. I la Ratafia és el control, en Sam Silva i en Fran López. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. I si teniu ganes de sentir Búhos de Vilafranca, un concert disponible al 3CAT. El teniu fins al 3 d'abril. Per tant, si voleu veure Búhos en directe, ja ho sabeu, al 3CAT. Els Carquinyolis habituals avui m'acompanyen Fran Domènech, Anna Iala i Gerard López. Bona tarda.
Bona tarda.
Fran, tu ja has parlat prou, respira cap a dins. Amb què has perdut el temps, Fran, avui?
Doncs mira, he llegit Les aventures d'un empresari tecnològic. De seguida us explicarem qui és. Un empresari tecnològic de Los Angeles que fa unes setmanes, atenció, va quedar atrapat dins un cotxe autònom. Mira, és un empresari tecnològic.
Així només sí, exacte, només el titular, ja a mi em fa riure.
Mira, això ho hem llegit...
Ja, però de fer el tot tu, home, cotxe tecnològic. Cotxe autònom.
Ho hem llegit al diari britànic The Guardian. Ho ha piulat a la xarxa X al nostre company Toni Noguera. Ell és en Mike Jones, empresari tecnològic. No surt en la crònica del The Guardian.
Que podria ser un nom plenament inventat, no? Mike Jones.
Sí, correcte. Ell havia en principi d'anar cabí de l'aeroport a Phoenix per agafar un avió. Molt bé, fins aquí. Són dades que heu de retenir, com fa Carles Porta. Quedeu-vos amb aquest.
Quedeu-vos amb l'aspersor.
Molt bé. Ell tenia un cotxe que li havien deixat una empresa, concretament Waymo, que treballa amb la intel·ligència artificial i el tenia reservat en un aparcament. Tampoc transcendeixen els detalls de com era el pàrquing, si hi havia 7 o 8 plantes, si era a peu de carrer. Això no es recull en la crònica. Molt bé, doncs què passa? Que quan ella engega el cotxe en principi no actua normalment, sinó que comença a donar voltes pel pàrquing de manera autònoma.
Sí que és el que fem qualsevol quan anem a Ikea buscant el cotxe.
Sí, efectivament. Aquí no hi ha notícia perquè tots donem una, dues, no? Fins i tot tres voltes per trobar aquell aparcament. A vegades anem a buscar els animals que hi ha en aquests centres comercials. Jo l'he aparcat al dofí, jo l'he aparcat a la tortuga.
Has de fer foto sempre. Ara no feu foto quan aneu amb un aparcament així gros? Sempre.
Bueno, els pobres perquè sempre, sí, jo vaig amb xofer.
Ah, clar, perquè tu les ostres esperes fent voltes ell.
I molt important fer servir les criatures, perquè la seva memòria és molt més preuada que de la gent gran.
A més, quan no fas foto, perdona, Fran, clar, jo soc molt toleta, amb això. Vaig estar un dia fins a les 11 de la nit esperant en un pàrquing que es buidés tot per trobar el cotxe.
Què dius?
Va, a l'Ikea.
No, que deixarà el meu.
Amb la meva amiga Laura dient, però Marxeu. Segur que era de color verd la planta? I ella, sí, era verd. Ui, doncs potser era groga. Vinga, cap a la groga. Després de la groga, cap a la verda.
I anaves amb la clau intentant obrir, no?
I al final hem dit, què? Anem a sopar unes mandonguilles d'aquestes a l'Ikea i a les 11, tu, quan hagi sortit tothom, ja trobarem el cotxe. I, efectivament, allà va aparèixer. Però sempre dius, me'n recordaré per on he vingut.
No.
I mai te'n recordes per on has vingut.
El consell és que no pots confiar en un mateix. És una de les lliçons que extraiem d'aquest cas. En tot cas, Mike Jones, sí, aquest empresari tecnològic, sí, recordeu, de Los Angeles, que li havien deixat aquest cotxe de la marca Waymo, que ell havia de provar per anar a l'aeroport de Phoenix, no va fer una volta, no en va fer dues, no en va fer tres, sinó que va fer 8 voltes per tot l'aparcament.
8 voltes?
Què fas si de sobte...
A quina velocitat?
Tampoc ho explica The Guardian, però m'agrada imaginar que era a més de 80.
Ai.
I que potser l'han multat, també, dintre d'un
parquet. Que rodes.
Imagina que et multen dintre d'un parquet. En tot cas, el diari The Guardian ha parlat amb Mike Jones. Diu que es va posar el cinturó quan va veure que el cotxe va funcionar de manera autònoma. Això vol dir que no el portava posat. Va dir, instint de supervivència, em poso el cinturó.
Ah, molt bé.
Segona cosa que va pensar, que també explica en declaracions al The Guardian. Això és una broma dels meus amics. Diu, jo tinc molts amics treballant en la tecnologia.
Ah.
I vaig pensar que era una broma d'algun amic, és a dir, m'han hackejat el cotxe i, per tant, algú que controla, doncs, m'està fer voltes al costat del pàrquing. Però bé, en tot cas va trucar a l'empresa, va parlar per telèfon amb l'empresa, el
mentre feia voltetes,
Waymo, mentre anava fent les voltetes.
I no podia frenar ni res.
No podia.
Ai, quina por.
No podia. I què li van dir des de l'empresa?
T'han merescut.
I el de l'empresa li va dir, escolta'm, obre la nostra aplicació que tot anirà bé.
Quants quilòmetres d'autonomia deu tenir aquest cotxe? Aquests 600. Imagina quantes voltes has de dir. Bueno.
Has de preguntar quants aparcaments d'autonomia té.
Clar.
No va haver-hi opció de controlar el cotxe des de l'aplicació del propi cotxe.
El que havia de fer era obrir i tornar a tancar.
Exacte.
Surt. Potser li van dir, però no ho recull en aquest cas l'article de...
La força centrípeta s'ha disparat.
Sí.
Què va passar? Un cop donades les 8 voltes, insisteixo, no ha transcendit a quina velocitat, es va solucionar tot de forma... Es va solucionar sola el problema que tenia. I què va passar amb el vol? Perquè, clar, ell, recordem, que havia d'anar a l'aeroport de Phoenix, sí, a anar a buscar un avió. Que va tenir la sort, el bo d'en Mike Jones, de que el vol es va endarrerir l'avió, i, per tant, tot i que ell va arribar una hora tard, perquè havia tingut aquest petit problema, va poder agafar el seu vol. És a dir, hi ha problemes personals que es resolen, no? Si el transport va tard, no? Per tant, vol dir que Rodalies Catalunya són un avançats al seu temps i que si van tard és perquè nosaltres puguem tenir problemes i agafar-los alhora. Mm-hmm. Doncs aquest és el problema que va tenir Mike Jones a Phoenix.
Problemes del primer món dels rics, Escolta, mala sort, nano. Gerard, què m'expliques?
Doncs res, mira, que hem entrat aquest 2025 i que res de nou sota el sol, eh?
Aval, Déu.
Ah, que és maco.
Gràcies, Gerard.
Breaking news.
Sí. Tinc una pregunta en relació
amb
això.
A veure,
Foli. El terme catalanofòbia, s'aplica la fòbia als catalans o la fòbia a la llengua catalana? O a les dues coses?
Crec que malauradament a les dues coses.
Doncs ho dic perquè una vegada més hem pogut assistir a una mostra pública, impúdica i plenament normalitzada de catalanofòbia, en les dues versions, diries, aquest cop un 2x1, perquè es va poder sentir en una edició, la número, diria, 2 milions, ja em sembla, del programa Gran Hermano.
Ai, sí, nen.
Perquè pesats, de veritat, sí.
Pareu l'orella aquesta conversa. Ell és un noi d'Andalusia, ella és una noia catalana, crec que d'origen dominicà, diria.
La família és dominicana, sí.
Sí, pareu l'orella, perquè l'àudio és que ho té tot. Prejudicis contra el català, adoctrinament inconscient i empoderament a sobre per deixar-ho anar en sec, en públic sense complexos, perquè és el més normal, sembla, això. Mostrar que et molesta que hi hagi un racó de món que no és com tu consideres que hauria de ser.
I tu família on vive?
En Tarragona.
En Tarragona. Tu t'has criat en Tarragona? Catalana.
Catalana. Entens català? ¿Y esa cara?
No, no me gusta, no me habla en catalán.
¿Te gustan los catalanes o no te gusta el catalán? ¿El qué?
Acento es de la...
¿Y acento tienes tú?
No me mola.
Pero tú bueno, te hablo catalán, chiqui.
¿Tú qué hablas allí? ¿Más catalán o castellano?
Castellano, mi familia es dominicana.
És tan esgotador, Gerard, que ja no sé què dir, de veritat.
No, nena, si us serveix de punt, avui just he vist un vídeo d'una noia que explica que el pa amb tomàquet és d'origen
murcià.
Murcià. Llavors, nena, ja per acabar avui, no amb això.
Però amb això de la catalanofòbia fa molta gràcia, perquè si això ho haguessin dit de qualsevol altra localitat, o qualsevol altra religió, o qualsevol altra sensibilitat, això no ho hagués emès, Mediaset.
No. Jo crec que és una qüestió...
Està tan reconegut.
Sí, és un tema d'una antipedagogia de la pell de brau que es fa des de fa anys i anys i segles, que acaba amb això.
Ara em cansa molt, En fi, a partir d'aquí volies fer un parell de reflexions, Gerard.
Sí, una és aquesta pedagogia que falta, la real, quan la farem? O quan es farà des de Madrid o des d'on s'hagi de fer, no? Què entenem per protegir i potenciar una llengua cooficial, teòricament?
No diguis cooficial, nen, és oficial.
Sí, sí, però no ho dic perquè normalment els altres diuen, no, és que la tuia és cooficial.
No, és oficial.
I el concepte cooficial, què vol dir, no? Perquè no es tracta de tenir una llengua per ser bonic un dia a l'any, és una cosa més profunda, protegir una llengua. Aquí hi ha molta feina, una de política i una altra de social, que podem fer tots els ciutadans cada dia. Dignificar la llengua, usant-la, usant-la i usant-la, i que la vergonya acabi canviant de bàndol. Però això demana molta feina, perquè igual com l'antipedagogia que dèiem de la pell de brau ve de segles, l'acomplexament de molts catalanoparlants també ve de segles. I a casa nostra també. Al Principat, a les Illes, a València i a la Franja. I per últim, això important, crec, no es tracta de queixar-se perquè a tal lloc no t'atenen en castellà, sinó de queixar-te perquè a tal lloc no t'atenen en català. No es tracta d'atacar una llengua, sinó de defensar ne una.
Treu la galleta, el català s'enfonsa, però tu el pots salvar, un cop més, d'en Gerard López. Aquesta arenga, Anna Ayala, què m'explica vostè?
Ah, nena, alegria.
No, sí, no us parlo ni de cotxes que es fan els amos i senyors de les persones que teòricament els condueixen, ni de catalanofòbics. Va. Us porto històries extraordinàries de nens que tenen 8 anys. Primer de tot, us presento l'Hugo Dean. Per la música és de Pennsylvania, es diu Hugo Dean.
Yankee.
Sí, exacte. Saps com el James Dean? Doncs en comptes de James, Hugo. Aquest nen ha fet un descobriment que ha posat de cap per avall bona part de la investigació científica dels últims 100 anys. Molta atenció. La cosa és que l'Hugo ha descobert com es relacionen les vespes amb les formigues i amb les plantes.
Carai, l'Hugo, tu, observador.
Un bon dia, exacte. L'Hugo és un nen molt observador, precisament. I es va fixar que les formigues del camp carregaven una cosa, saps allò que van en fila i que porten cosetes? Doncs semblava que eren llavors de roure. Val? Se les enduien cap al formiguer. Però el pare de l'Hugo, que és entomòleg, ojo, trampa, clar, si tu tens un pare que és entomòleg i s'hi dedica, et pot ajudar una mica, li va dir allò que fan els pares, de fixa-t'hi una mica més, Hugo. I l'Hugo aleshores va veure que no eren llavors de roure, sinó que eren unes estructures que fabriquen les vespes, val? Que és on elles ponen els ous, i les fan les vespes de tal manera que semblen llavors de roure. Per tant, aquí el que tenim són unes bestioles molt llestes, que són les vespes, que han enganyat unes no tan llestes, que són les formigues, per fer que treballin per elles, d'acord? Fent passar les seves estructures per criar, per llavors de roure. És a dir, l'explotació laboral, amics, no l'hem inventat els humans. Ve d'una mica més
enllà. Ara serem més tranquil·les.
I ara canviem Pennsylvania per Zimbabwe, allà al costat. Allà mateix. En aquesta història també hi tenim naturalesa, un nen de 8 anys i bestioletes. El que passa que aquí canviarem les formigues pels lleons, d'acord?
Carai, tu.
És un petit canvi que no notareu gaire.
N'hi ha unes que consumeixen una mica més que les altres,
sí,
passa
sí,
res.
Sí, gatets grans. El nostre protagonista es diu Tinotenda, és un nom d'aquest nom, d'allà de Zimbabwe, té 8 anys i ha estat perdut durant 5 dies a la reserva natural de Matusadona, al nord de Zimbabwe, que, com bé sabeu, és on hi ha la densitat de població de lleons més gran de tot el planeta Terra. Doncs bé, la família i les autoritats buscaven com a desesperats el Tinotenda, perquè feia 5 dies que no en sabien res i es temien el pitjor, perquè, clar, en aquests 1.400 quilòmetres quadrats de Matusadonda no només hi ha una quarantena de lleons, no. També hi ha elefants, també hi ha hipopòtams, també hi ha búfals, zebres i lleopards. formigues suposo que també, també n'hi deu haver. El Tinotenda, per tant, no estava sol precisament, però tampoc era ximple precisament, perquè al cap de 5 dies el van trobar una mica dèbil, el van trobar que el van haver de portar a un hospital perquè li fessin un reconeixement mèdic, però estava bé. Per què? Doncs perquè com que és un nen de camp, com que és de poble, com que és d'allà mateix, tenia els coneixements necessaris per saber quines plantes i quines fruites pots menjar i quines no, i també per trobar aigua potable allà on nosaltres no trobaríem res de res. Ara, aquest nen, el Tinotenda, ja és a casa i segur que quan sigui vell explicarà aquesta història als seus nets millor que jo ara a vosaltres.
Clar que sí, Anna Iala. Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio perquè...
Sí, està també la tarda.
Va, serviu que fa to a casa, que comencem ja la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Va, que ens posem les piles. Avui, a dia 7 de gener, fa uns dies era notícia el primer robatori del 2025. Toquen les campanes, eh? Just després de les campanades, en una finca de Barcelona passava aquest robatori. En aquest cas, la policia va aconseguir atrapar el lladre, però no hi ha tants robatoris que tinguin aquest desenllaç. El cas és que es veu que en èpoques de festes i de vacances, quan molta gent és fora, els lladres aprofiten per fer feina perquè se les saben totes. La nostra experta en robatoris, no per la part de robar, sinó per la de rebre, Marta del Cor, bona tarda. Com està vostè?
Doncs bé, bé, encara una mica espantada, t'he de dir, amb això dels robatoris, eh?
Una mica espantada, la Marta ens ho diu, perquè a casa teva han intentat entrar a robar aquests dies.
Sí, de fet, jo visc en un gran bloc, val, que té dues porteries, i la matinada del 27 al 28 de desembre, per tant, fa poc més d'una setmana, van entrar a robar a la porteria del costat. L'endemà, la policia va trobar uns plàstics, que no sé si n'heu sentit a parlar, però són uns...
Explica-ho, bueno, nena, explica-ho.
És un material transparent...
Bueno, plàstic sí que sabem el que és.
Sí, no...
Moment, és un material transparent. Dic,
sí, polirité, no,
teoria dels materials la tenim aprovada.
Enrere, la pedagogia.
Gomets, o com?
És, imagina't un tros, com si fos un tros de paper petitó, però transparent, és plàstic, i això, com que és tan fi, ho poden col·locar entre el marc de la porta i la porta. Això perquè ho posen als lladres. Això ho posen en el que se'n diu la fase de reconeixement, que és per veure si hi ha gent o no, si hi ha moviment en aquests pisos. Et posen això, llavors si tu entres a casa teva, aquest plàstic a l'obrir cau a terra.
I tu no el veus.
I tu no el veus perquè és transparent.
Però ells sí.
Però ells sí, perquè ells estan vigilant la teva porta.
Ells veuen si ha caigut o no, per tant, si has entrat o no a casa.
Exacte. Llavors, si veuen que passen els dies i aquell plàstic que ells han col·locat segueix allà, saben que no hi ha ningú i que, per tant, poden entrar. I clar, quina és una de les èpoques de l'any en què hi ha menys gent a casa? Doncs èpoques de vacances, de Nadal, que molta gent marxa fora, aprofita les vacances, doncs és un moment en què els lladres actuen més i això és el que hem viscut en el nostre edifici.
Ai, i se sap com van entrar en aquest edifici o no?
Mira, encara no se sap. Hi ha una possibilitat que és que tinguessin una clau, a més és d'aquests edificis, amb una clau mestra que serveix tant per entrar a la porteria com a casa teva. Val? Per tant, el que passa és que cada porta... És a dir, aquesta clau general et permet entrar a la porteria, però jo amb la meva clau no puc entrar a casa del veí.
Entenc.
Bueno, només faltaria.
Però hi ha una clau mestra que sí que permet les dues coses.
El cert és que al cap d'uns dies vam trobar unes tires al pany de la nostra porteria, molt discretes, que el que fan és
de
que...
De quin material?
Vindria a ser com una felpa, una cosa negra allà com sí,
com allò que
negra.
Es posa sota les cadires,
sí, exacte. Exactament això, just en el...
On hi ha el pany? Material?
És que no sé,
feltre.
És que he dit fel, però no em sortia. Aleshores, vam trobar aquest material i què fa això? Que tu, quan entres a casa teva, entres, la porta es tanca i tu creus que ha quedat tancada i que, per tant, ningú des de fora, sense la clau, podrà accedir a la porteria. Doncs bé, aquest material el que fa és que, en realitat, la porta no quedi ben tancada i que algú des de fora pugui obrir la porta.
Carai, tu.
Però, I com la vas descobrir, aquesta...
Bueno, clar, perquè en aquest moment el que tenen els xats de veïns, que salten a les alertes, tothom comença a mirar, comença a mirar les portes, les dels veïns que no hi són ja te la vigilo jo, mirem si a la façana han deixat alguna marca, algú va veure alguna marca, anem a mirar la porteria i algú revisant va dir què és això? Va enviar la fotografia i va dir això és normal, això hi era. I, van
I en
dir,
teníeu no, més d'una persona d'aquest tipus de feltre.
És que això estava a la porteria.
A la general, d'acord.
A la general.
Principal.
Però és que anem encara més enllà. La matinada del 5 al 6 de gener, que les úniques persones que esperem que entrin a casa nostra siguin els Reis Mags, doncs van haver-hi dues persones que van entrar just al replà de sota, bueno, van entrar a la porteria, van accedir al replà de sota del meu pis i van estar fent fotos a tots els panys.
A més, anem a dir una cosa, aquí trencant el prejudici, perquè tu t'imagines, no, uns cacos vindran amb mitges al cap, no?
Amb samarretes de ratlles.
Sí, amb samarretes de ratlles i una bola, no?, penjant. Però no, podrien ser els meus pares.
No, eren dues persones, un home i una dona, d'uns 60 anys aproximadament, amb els cabells blancs, anaven a cara descoberta i vestits completament normal. Eren les 3 de la matinada, i em diràs tu què fan aquestes persones, que no són de la finca, entrant d'una forma molt estranya i fent fotografies als panys de les portes. Clar, estem espantadíssims tots, ara és la psicosi aquesta, has vist alguna cosa, cada cop que veiem un veí estem patint i mirant senyals a tot arreu, clar.
Perquè no heu sabut mai per què feien fotografies als panys de les portes.
Clar, el que he deduït és que volen veure quins panys són més fàcils d'obrir i quins no.
Doncs mira, descobrim-ho, perquè més val prevenir que curar. En el cas de la Marta estan allà al límit. Ara volem saber què podem fer per reduir les opcions que ens entrin a casa. Quins senyals ens poden indicar que ens estan vigilant, com ara el que deia el plastiquet la Marta, o aquest filtre a la porta general del seu edifici. En parlem amb en Daniel Limones, expert en seguretat ciutadana i actual director general de coordinació de policies locals. Daniel Limones, bona tarda.
Molt bona tarda.
Daniel, començaré pel final. Això que explicava ara la Marta, aquestes fotos dels panys de les portes, per què deu ser que algunes persones que ens monitoritzen per entrar a robar a casa facin fotos dels panys de les portes dels veïns?
Bueno, això segurament ho faran per veure el model de pany que tenim a la porta de casa, perquè segurament uns models més antics o més bàsics són més fàcils d'obrir. Normalment és això, ara hi ha molts models nous que són anti-bumping o tenen elements de protecció que ajuden a evitar que es pugui forçar aquesta porta, no?, aquesta entrada per accedir.
Aquest feltre que van posar a la porta de la Marta o aquesta placa de plàstic són senyals que solen deixar per monitoritzar els edificis. Ens pots dir d'altres senyals que puguin deixar? Ho dic perquè la gent que estigui escoltant a casa digui, parem atenció, no? Si veiem una marca, si veiem una porta mig tancada, què hem de detectar?
Doncs sí, és molt comú un paperet o el paper aquell com tenen les cigarretes, no? L'embolcall que porten les caixes de cigarretes, però també fins i tot un fil de cola calenta o silicona, que és molt primer, que sembla una teranyina, però quan obres la porta es trenca. Llavors, la persona que volia entrar en aquest domicili, en passar per allà i veure que està trencat, ja sap que hi ha moviment, no? Ja sap que hi ha persones que entren i surten i, per tant, aquest deixaria de ser l'objectiu. Però sempre són coses que són molt dissimulades, no? Molt petites i que només aprecia la gent que sap com posar allà, no? Perquè tu passes per casa dels veïns i no ho veus, no ho mires.
I aleshores que hem de demanar als veïns que ens obrin i ens tanquin la porta?
Bueno, ideal quan marxem de vacances seria que algú vingués a casa, no cal cada dia, però potser cada un parell de vegades a la setmana, per obrir i tancar la porta, pujar i baixar les persianes i fer moviment, no? Perquè així també els cacos, no?, diguem-ho així, veuen que hi ha un moviment i que aquella vivenda està controlada, no?, que està vigilada.
Daniel, obro aquí a la sobretaula, perquè segur que hi ha moltes preguntes. Comencem per Anna Iala, que ja aixecava el ditet.
Sí, exacte. Sempre es diu, hi ha gent que a vegades li entren a casa i diu, però és que no sé per què entren, si jo no hi tinc res a casa. I diu, clar, és que no entren perquè sàpiguen que a dins hi tens una tele de 50.000 polzades ni res, i entren per el que estem explicant ara, senyor Limones, perquè és més fàcil entrar en aquell domicili, senzillament, no?
Clar, exacte. I hem de perdre la idea aquella dels lladres que entraven a una casa per robar una tele, un ordinador. Això ja no passa, no? És fàcil agafar diners, agafar joies, agafar d'altres un telèfon, inclús podria ser una tablet, perquè és molt fàcil de portar-se una butxaca i marxar. No? I passa una persona, passa més apercebuda. Si una persona a les 3 del matí al carrer, jo què sé, a Ronda Sant Antoni, veiem una persona amb una televisió, segurament la primera patrulla que passi de la Guàrdia Urbana de Mossos l'aturarà, no? I dirà, vostè no ha tret aquesta tele, no? O sigui, és més complicat.
Clar, potser la millor manera de robar una tele és disfressar-ho de mudança, no?
Exacte, cosa que no faries a les 3 del matí.
Clar, exacte, i llavors hi ha més vigilància, no?, perquè els mateixos veïns de l'immoble, què passa, que alguna vegada fins i tot ha passat, no?, mateixos veïns i veïnes de l'immoble veuen que hi ha un moviment en aquell domicili i que aquestes persones estan de vacances. Llavors la primera cosa que faran és trucar a la policia.
Mm-hmm. Persianes, què hem de fer? Perquè, clar, les hem de deixar abaixades si estem dintre del domicili, inclús per estar com més protegits, o a l'inrevés, es pensaran que no som a casa perquè tenim les persianes abaixades?
Clar, jo sempre recomanem, no?, el que hem parlat abans, que si algú pot venir i pujar-les i baixar-les algun dia, no?, que es vegi una mica de moviment, no cal que sigui cada dia, aniria millor. ara mateix també amb la tecnologia, amb les Alexas i els Googles i tot això, podem, fins i tot, si tenim persianes que siguin automàtiques o que es puguin, que es programin i pugin i baixin determinades hores del dia i tot això, no?
Programeu-ho a diferents hores, perquè jo també sé de veïns que dius, clar, a veure, si s'obre la llum cada dia a les 8 del vespre, fill meu, no cal que siguis enginyer. Clar,
senyor Limones.
No, exactament. Ja.
Digues, Brigita.
Senyor Limones, sí. Bones tardes.
Bones tardes.
Sí, li volia preguntar, que sempre he tingut el dubte. Jo, quan tanco la porta de casa, sempre li dono dos voltes, bueno, la tanco sencera amb el pany, però deixo la clau posada.
Bona aquesta.
I volia saber si és bo deixar la clau, perquè he escoltat les dues versions, que no és bo deixar-la, o al contrari, que és bona deixar-la tancada amb la clau posada.
A veure, exactament, hi ha dues versions, no? Sobretot els panys que són més moderns, encara que posis la clau, darrere poden obrir des de fora amb una altra clau, perquè està fet, perquè si alguna persona està dins de casa i ha d'entrar algun altre familiar, no podria accedir, no? I si és alguna urgència, un tema greu, hauríem de venir bombers i trencar la porta, no? Però jo sempre recomano, també intento això, que si estem a casa i tota la família ja ha vingut a casa, no? Els nens han vingut d'entrenar o d'estudiar, jo sempre opto per deixar la clau també.
Deixar la clau perquè posada, si...
Sí, jo sempre opto per deixar la clau, perquè també... Perquè també és més complicat. Si és un pany antic, és més complicat obrir-la des de fora, no?
Sí, el meu és antic.
Si és una persona que viu sola, no seria molt recomanable si passa alguna cosa. Però si passa alguna cosa, ja vindrà bombers i trencarà la porta. I si és una emergència, al final es trencarà la porta i la vida de les persones està per sobre d'això, no?
Per tant, millor deixar la clau posada, Clar, és que jo tenia la paranoia de... Nosaltres la deixem fora perquè una empresa de seguretat ens va dir no, millor que deixeu la clau treta perquè si no des de fora és més fàcil obrir, bla, bla, bla. Però jo penso, i si hi ha un incendi, jo ara posa't a buscar la clau?
Clar. Que pugui sortir ràpid,
no? Que pugui sortir ràpid. Què en penses?
La deixes posada dins i la deixes girada i llavors si algú intenta accedir amb la clau, encara que sigui de la família, no? Ja sap, no podrà obrir, llavors aniràs tu a obrir la porta, no? D'aquella persona... Sí,
clau
també, t'ajuda a tenir un control, de quan ve algú, no?
Més preguntes, a veure,
jo
Lucía.
Jo sempre ho faig a casa.
Sí, jo sobretot sobre el tema dels domicilis. Hi ha domicilis que siguin més vulnerables o més susceptibles de ser robats que d'altres? És a dir, un edifici on hi ha ascensor, hi ha més robatoris que en un sense ascensor, els pisos més baixos tenen més robatoris que els pisos alts. Més o manco...
Cases aïllades. Sí, clar, vull dir, encara, no?
Sí, però estic parlant més aviat de pisos, no? És a dir, quins són els més vulnerables o els més susceptibles de patir algun tipus de robatori?
A veure, hem de tenir en compte que els robatoris moltes vegades passen, hi ha dos accessos diferents. Un que podria ser des del carrer, que aquest, els pisos baixos solen ser el que tinguin més accés, no? Per això hem de posar d'altres elements com reixes o portes de seguretat, però en molts casos l'entrada es produeix per la porta, no? Perquè hi ha molta gent que té el mal costum de vaig a comprar, que són 10 minuts, i tanco la porta de cop.
Miau.
És molt fàcil.
Clar, és que no ho heu de fer, no ho heu de fer.
Obrir una porta.
Sí, però si, per exemple, és un cinquè en un edifici de 7 pisos, el cinquè, clar, penses, no pujaran fins aquí dalt, no?, a robar.
Doncs hi ha casos, la meva parella vivia un pis que era un cinquè, i li van accedir des del carrer, a Sant Antoni Maria Claret, des del carrer, pujant pel tub del gas.
Carai,
van accedir al
port. Són atletes, com perquè es desmunti el tub del gas.
Sí que és més fàcil accedir als baixos i als àtics, perquè els àtics poden pujar per l'escala fins a dalt de tot, i si no tens reixa a la porta o no tens una porta de seguretat a les finestres o a la terrassa, és més fàcil accedir, no? També perquè hi ha menys visibilitat dels veïns si estan tocant aquella finestra.
A veure, tornem al tema claus. Gerard, tu tenies una pregunta per seguir amb el tema claus.
Sí, hi ha una qüestió que de vegades plantegen comunitats de veïns, o quan n'hi ha més d'un, que és el fet de tancar en clau a baix.
Ai, és sí.
A baix, a la porta d'entrada des del carrer. Clar, si tanques en clau sempre quan surts, dones més seguretat, però és legal tancar en clau a baix? Perquè no tinc entès si del...
Jo crec que si no pots obrir des de dins, no.
Si s'ha de poder obrir amb una rodeta des de dins, no?
A veure, Daniel?
Això no sé si en Daniel...
Clar. En principi, si ho tanquem en clau a baix, tots els veïns han de tenir clau per accedir, per sortir, per entrar. Què passa? Això també és una mesura que va molt bé per evitar ocupacions, no? Quan hi ha pisos buits i volem evitar que s'ocupin, tenir aquesta porta del carrer tancada, jo què sé, de 10 de la nit a 7 del matí, ajuda també a evitar, no?, que qualsevol que vulgui accedir al pis ja hagi de tocar el timbre. Vale? Si és una persona nostra, ja sabem que ha de tocar el timbre i baixarem a obrir, no? Però jo això de que sigui il·legal, jo he estat molt de temps treballant a la seguretat pública i no ho he sentit que sigui il·legal. Mm-hmm. I el que sí que seria il·legal és, per exemple, si som una finca de 10, només li donem la clau a 9 pisos. I a un 10, que sigui ocupat o el que sigui, no podem fer. Això sí que podria ser fins i tot un delicte de coaccions.
No? Seria il·legal i una miqueta putada, no? Pel desert.
Clar, per això. Clar, per això. Llavors, va. Això sí que ho hem de preveure, que ho tingui tothom.
Marta, més preguntes.
A mi sí, senyor Limones, el que em genera dubtes és el tema de les càmeres de seguretat. Nosaltres, per exemple, tenim...
Explica això.
Si nosaltres tenim càmeres, de fet, per això tenim imatges de les persones que van entrar a la nit de Reis, tot i que, com he dit abans, que no van fer cap robatori, però eren persones sospitoses. Què podem fer nosaltres amb aquestes imatges? Realment les podem compartir?
Digues la veritat, que tu vols empaparar el barri amb les cares d'aquestes persones.
Bueno, clar, perquè dius, escolta'm, com a element dissuasori i bueno, clar, per advertir a la resta de gent. Però m'han dit que això no es pot fer. És veritat, nosaltres podem fer ús d'imatges que hem gravat a casa nostra o a l'edifici on vivim, si hem, això, ho hem enregistrat amb una càmera privada, ho podem fer?
No, la veritat és que no ho podíem fer. Això, les imatges que es treguin d'allà només les podria manipular la policia per fer una investigació, per fer la recerca de les persones. En principi, nosaltres no podíem fer una difusió d'aquestes imatges perquè hi ha els drets d'imatge o la intimitat de d'altres persones, no?
És el que m'havia dit.
Llavors no ho podríem fer.
És curiós que prevalgui, no?, el dret d'imatge d'aquestes persones.
El dret a l'honor.
Exacte.
Tot i que les conductes no siguin honorables, això és igual. És
clar, no, i fins i tot alguna vegada pot ser que la imatge que es vegi d'allà és una persona que no té res a veure amb aquest robatori, no? Clar, llavors, aquí posem aquesta persona, li posem una etiqueta, no?, de dir, no, estava robant, no? O sigui, per això també, fins i tot la policia, quan demana càmeres, o els ajuntaments demanen càmeres de seguretat al carrer, han de justificar-ho molt, i han de legalitzar-ho, i s'han de posar cartells, o sigui, que és un tema que és molt complicat per tothom.
Ara, en podem tenir de càmeres, podem tenir càmeres d'ús privat sense advertir a ningú que es pot produir un enregistrament, no? Sempre i quan no les publiquem.
No, s'hauria d'advertir que tothom ha de tenir... O sigui, quan nosaltres posem càmeres a una zona privada d'un edifici, hem de posar uns cartells i hem de dir... Perquè si jo entro allà a visitar una persona, jo tinc dret a reclamar que s'esborrin les meves imatges. Llavors hem de dir on hauria de reclamar jo, on m'hauria de dirigir per esborrar aquelles imatges.
Allò que posen d'estar sent gravats, un tancat d'imatges, no sé què posen, no? De seguretat.
Perquè potser jo vaig a visitar una persona... I no vull que ningú sàpiga d'aquella relació, no?
Sí, ja t'hem entès, una mare.
Ai, ai, ai.
Sí, exacte.
Em fa gràcia perquè no estava pensant que hi ha molts llocs que posen videovigilat i no hi ha càmeres, no?
Exacte.
No és que tu vulguis reclamar el teu dret a esborrar les imatges i com li expliques ara que és un timo, no? No, és que aquí no tenim imatges, en realitat és broma.
I passa el mateix amb les alarmes.
I fins i tot es venen càmeres que són fake, una caixa amb una llumeta vermella.
Dissuasòries, no?
I això de les alarmes, hi ha gent que es posa l'enganxina de l'alarma a la porta de casa com a element dissuasori, però a dins no hi ha cap alarma.
També et dic que hi ha algunes alarmes que són dissuasòries, perquè estan sonant 17 hores i allà no ve ningú.
Però clar, jo el que em preguntava és, els lladres poden saber, tenen detectors, jo ja pensant en els casos més estrambòtics, per saber si hi ha una alarma o no? O sigui, serveix tenir l'enganxina, tinguis alarma o no?
Aquests casos, per detectar si hi ha una alarma funcionant, han de ser ja professionals que volen anar a casa teva perquè potser tens
un quadre de
Fabergé. O un quadre de Miró. Sí, ja són bandes que es dediquen a un tema en concret, no? Uh-huh. O caixes fortes, on saben que hi ha diners, perquè ja necessita una especialització. Uh-huh. I del que parlem normalment és el ratero, el caco que es coneixia abans, no? Hi ha persona que busca això, diners, joies, que tingui una sortida fàcil al mercat negre i ja està, no busca un miró.
Daniel, això que hem parlat és de moment per evitar que ens robin, però en el cas que ja ens hagin entrat a robar, què hem de fer? Què és el primer que hem de fer? No tocar res, com allò que diuen a les pel·lícules, no tocar res, trucar a la policia o podem començar a ordenar a casa nostra?
No, el primer és no tocar res, trucar a la policia, que ningú accedeixi cap a dins de la casa, perquè de vegades els lladres també deixen empremtes, no? I si són persones que ja tenen algun antecedent, és més fàcil trobar-les. El millor no és borrar aquelles empremtes i poder agafar aquells senyals per identificar aquella persona o aquell grup de persones. Per això és millor no tocar res fins que vingui la policia científica.
Quina altra cosa no hem de fer mai? És a dir, no tocar res i què més no hem de fer?
I no, Bueno, no toca res i no trepitja res, perquè de vegades també s'agafen empremtes de les sabates. Clar. Llavors és important no accedir a l'interior.
No posar-nos allò nerviosos i dir, ah, vull arreglar tot, exacte, i ordenar-ho tot, no? Si no trucar a la policia és per aclarir. No, perquè...
O a vegades vols entrar a mirar, clar, si t'han robat alguna cosa en concret, dius, m'hauran tret això i tu vols entrar, i diuen, no, diuen, t'has de quedar a la porta fins que arribi la policia i no accedir a l'habitatge.
Clar. Però per evitar tot això, doncs, hem d'intentar prevenir-ho. Hem d'intentar posar elements per prevenir totes aquestes accions. Així ens traiem el mal moment aquest, no? De dir, em falta un rellotge, em falta un anell o el telèfon. Això és important, bueno, intentar prevenir.
Daniel Limones, expert en seguretat ciutadana, actual director general de Coordinació de Policies Locals. Moltes gràcies per les explicacions. Creuem els dits, avui a posar tots la clau al pany quan anem a dormir i també quan sortim a comprar. No tanqueu de cop, home, encara que tingueu gos.
La clau per dins, eh?
Per dins. Sí, no la posem a fora.
Gràcies. Ara, i un llum de nou.
Daniel, moltes gràcies. Una abraçada. Fins ara. Adéu. Ja ho sabeu, el 607-070901, sempre obert. No hem fet crida, però sembla que ens diuen coses, Fran.
És curiós perquè la Marta comentava el cas de les càmeres de seguretat que havien enxampat aquestes persones, no? Assenyalant o marcant els pisos on volien enterrobar. El Sergi, que ens escriu des de l'Estartit, explica que a un dels supermercats del costat d'on ell viu, hi ha a l'entrada del supermercat les cares, i diu, algunes en primer pla fins i tot, de gent que han enxampat robant en aquell mateix supermercat perquè els clients estiguin avisats d'aquestes persones han robat productes en aquest local.
Està molt però, bé. Però, segons el que ens ha dit el senyor Limones, no es pot.
Perquè primer s'ha de demostrar que és així, no? És a dir, la presumpció d'innocència.
Si l'ha posat és perquè és així.
Aquests representa que estan enganxats infragant.
Sí, però igualment no es pot, eh?
Sí, però si no hi ha judici, tu no pots publicar la foto de ningú.
Si ha robat, ha robat.
Hi ha un supermercat que fa exactament el mateix.
Ah, jo trobo molt bé. Ostres. Jo vull saber.
De veritat?
Sí,
però, i la presumpció d'innocència on queda?
No queda enlloc, és un lladre.
Un moment, anem a la publicitat i a la tornada. Vull seguir parlant d'això. No, amb en Daniel Limones li farem una consulta. Però què és això?
Per favor.
Ara tornem.
T'avorreixes? Regala't cultura. A Tarragona ho tenim tot preparat per la nova temporada d'arts escèniques. Teatre, circ, dansa, concerts, espectacles d'humor i màgia. Sigui quin sigui l'estil que busques, el trobaràs a Tarragona. Consulta tota la programació a agenda.tarragona.cat. Venda d'entrades a entrades.tarragona.cat.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Nova temporada d'Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3Cat i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
Bon dia, la puc ajudar en alguna cosa? Busca un sofà, un matalàs, decoració?
Sí, busco el meu marit. Érem aquí a la botiga provant sofàs i no sé on...
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo estem de rebaixes. Rebaixes de fins a un 50% en sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries El Tresillo.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
12... Nois, a veure, quan crido ojo...
Per favor.
He de dir, compte. Ull.
Mira, és que no ens agrada la injustícia.
Antònia, es porteu 30 anys fotent ràdio, eh? Ojo! I això va per les últimes de la classe, per les que s'han assegut al fons, que es diuen Lucía Ramis i Marta del Cor.
Ho separarem, sí, envalentonats.
Ho separaré al final, eh?
Senyu.
Això, la Senyu diu, abans de marxar a la publicitat,
digues,
en Fran ha llegit un WhatsApp al 607-070901 que deia així.
El Sergi de l'Estartit, que parlant sobre els problemes de publicar o no imatges de gent que suposadament marcava pisos per entrar-hi a robar després, doncs ell diu, escolta'm, jo tinc un supermercat al costat d'on visc, on a l'entrada hi ha les fotos, algunes fins i tot en primer pla, de persones que s'han endut objectes o menjar, en aquest cas, del supermercat, que són frames de les càmeres de seguretat. seguretat, penjades allà abans de l'entrada.
No, molt bé, no. És que segons el que ens ha dit en Daniel Limones, això no és legal.
Però jo vull saber qui roba.
Sí, clar, però i si ho fa... Ara la Llucia, fora de micros, deies una cosa molt interessant.
No, perquè quina prova tenim que realment t'han robat? Com sabem que no estan posant la fotografia d'un veí que et cau malament i que tothom
no,
el pugui vincer quan passi per allà? Perquè hi ha la imatge concreta que està robant, d'acord, fantàstic, però aquí hi ha una presumpció d'innocència que s'ha de complir.
La Cifuentes va robar.
Tu no desvisa el tema.
No som justiciers i nosaltres no som qui hem de decidir què fem davant d'un lladre. No?
Anem a trucar l'expert un altre cop. A veure, Daniel Limones, expert en seguretat ciutadana, disculpi que el tornem a trucar. Daniel, bona tarda de nou.
Ai.
Daniel.
Sí, m'escolteu?
Sí, jo pensava que ens havia penjat ja per tontos.
No m'estranyaria.
No, veig que no.
Jo faria el mateix.
No, estic aquí.
Daniel, això que fa el supermercat, és que segons el que ens has dit tu, això no pot fer, no?
No, això no podia fer, perquè qualsevol persona que es vegi... Jo vaig a aquest supermercat, entro un dia, veig una foto meva, i el primer que faig és trucar als Mossos.
Si no robes, no es veu.
Tu,
clar, exacte, si no robo no es veu. Però el primer que faig és trucar a la policia local o a la Guàrdia Urbana i que vinguin allà a aixecar acta, perquè seguidament m'aniré a l'Agència de Protecció de Dades i ho denunciaré. No? Okay. Perquè això, al final, és la meva imatge o fins i tot denunciar-ho per un delicte contra la intimitat, no? contra el meu honor.
Clar, és que fora de càmeres, fora de micros, la Llucia deia, home, és que això és una mica prendre's la justícia per la seva mà. Perquè posem que les persones que surten aquelles imatges es demostrés que han estat robant, és igual. Posem...
Sí,
ens ho saltem, eh?
És que no, però és que no sabem ni per què han robat.
Però
no
més enllà d'això, què pretens posant la foto? Que quan veig aquest paio la tonyinis?
No,
o
que sàpies que és lladre, però que no et robi.
No, que no entri més en aquest
estat.
Ni s'ho ha dit aquesta persona que entri allà i saber
que... És que no som qui per fer això nosaltres.
Es pot dissuadir els que puguin venir més endavant.
Exacte, també.
En qualsevol cas, això ho han de retirar sí o sí? O només en cas que alguna d'aquestes persones...
No, ho han de retirar sí o sí.
Daniel.
Clar, una altra cosa és que a nivell intern, això tocaria més amb discoteques o amb bars, perquè tenen un dret d'admissió, no? Que a nivell intern tinguin les fotos d'unes persones que cada vegada que van allà generen un problema, no? Llavors, quan accedeixen, tu els dius, no pots accedir. Però tampoc has de vincular aquesta foto amb un robatori, no? Perquè al final l'única persona que pot dir que tu ets un lladre és un jutge o una jutgessa. Sí, ningú més.
Ui, així, no, nen, no faria mai res.
No, nen, és que és veritat, nena, és que és veritat. Què penses?
Ai, ho trobo fatal, això.
Sí, ho trobes fatal la justícia i la llei.
Qui ha de canviar les
lleis,
nena?
Daniel. Digues, Daniel, perdona, que t'escoltem.
No, i al final seria això, no? Pues no podem tenir exposats les fotos, per exemple, quan posem fotos que ja t'entrega la policia, no? De persones que estan en recerca, perquè ja tenen una recerca judicial, no? Ja tenen possiblement una sentència, una investigació policial per un delicte greu, no? Llavors aquí sí que podien ser el cas de veure aquelles fotos, no? Dels més buscats de Catalunya o d'Espanya o d'Europa, no?
Clar.
Això sí. Però clar, l'altre no. L'altre al final és, bueno, és un tema que podria complicar la vida potser una persona que no té res a veure amb això.
Clar, inclús nosaltres, com a usuaris d'aquell supermercat,
exacte, sí,
no? Podríem anar i dir, escolta...
Si veiem un supermercat que, posem per cas, estigui al carrer tal, cantonada qual del barri tal de Barcelona...
Al barri de l'Anna, vaja.
Això sí. Mateix.
I veus la teva cunyada, la foto, nena?
No, la cunyada no.
I veig algú que no conec de res, però que des del cartell que posen a la porta del supermercat diu, aquesta persona li agrada molt el cafè, i se'l veu robant càpsules de cafè. Clar, jo veig allò, a mi no m'hi va res amb aquesta història, però jo ho puc denunciar en alguna banda, això?
Sí, això es podria denunciar. Això podria trucar a la Guàrdia Urbana o a Mossos i que vinguessin i li fessin creure, no? O a Consum, fins i tot.
No, ja veuràs el de l'estartit. No.
Digues, Daniel.
I a més és el que dèiem, no? Que una cosa és que jo tingui una oficina dintre del supermercat i allà tingui fotos o els printers de la gent que ha robat, no? Perquè quan vingui aquesta persona et diré, no, tu no pots entrar aquí.
Per dret d'admissió, no? això seria una altra cosa.
Clar.
No, i si tens seguretat, la vigilància sí que pot saber.
Clar, però no ho pots publicar.
Amb qui t'hi has de fixar, però és una cosa privada, és una cosa que està a l'interior, no és perquè tothom pugui linxar directament a qualsevol persona que passi per allà, no?
I si no tenim dret d'admissió, perquè no és un local que necessiti dret d'admissió, i tens un personal, escolta, quan entri aquesta persona, l'has de seguir, no? Has de vigilar que no agafi les ampolles de whisky, per exemple, que sempre van a agafar coses més cares, no? Aquesta persona ven sempre a buscar ampolles de whisky o un altre tema, no? Bueno, o l'oli d'oliva, no? Doncs pues va darrere d'aquesta persona, controlant, no? Per això que fan, hi ha els basars, no? Passa molt també, que tenen les seves càmeres i van controlant a segons quines persones que entren allà, no? Perquè tenen possiblement perquè tinguin ja aquest antecedent, però no tenen les fotos allà de la persona.
Ha quedat clar, no? que no, no es pot fer. Ho dic per si aneu a algun supermercat i voleu...
Que tenia raó la Llucia.
Tenia raó la Llucia.
La jutgessa Llucia tenia raó.
L'única senyada d'aquesta taula, trob.
Exacte. Abans de deixar marxar en Daniel Limones, crec que tenim més comentaris. El 607-070901. De seguida farem una crida, per cert. Però abans, si voleu fer servir aquest WhatsApp per comunicar-vos amb nosaltres, apunteu-vos al JAL, número de la tarda, el 607-070901. Digues, Fran, a veure.
Per cert, el Sergi diu moltíssimes gràcies per fer-vos ressò d'aquest problema que tenia ell amb el supermercat de l'Estartit, però clar, hi ha altres casos, i vull subratllar el cas de l'Eduard, que ell treballa venent cupons de la 11, i diu, què passa si un dia ve un personatge, home en aquest cas, no?, i a l'hora de pagar-me el que jo estic venent, ensenya una targeta on li posa Ramona, o sigui, jo, o una dona en aquest cas, no?, què he de fer jo? Puc denunciar-lo? Què he de fer en aquest cas quan comprovo, potser, o penso, que la targeta que està fent servir no és la seva?
Clar, en aquest cas s'hauria de trucar també la policia perquè vinguessin, perquè aquesta segurament està fent un frau, no? Perquè té la targeta d'un altre, o justifica que és la targeta de la seva parella o de la seva mare o la seva filla, o és que li ha sostret la targeta a una persona i està fent un ús fraudulent d'aquella targeta, no?
Podríem demanar, en qualsevol cas, és legal demanar un document que acrediti, perquè això pot ser una persona, no sé, que hagi transitat, no? Que acrediti el seu DNI?
Abans ho fèiem, abans de posar el PIN a les targetes, ho fèiem. El que passa és que amb la Covid vam treure el límit del PIN i ja no s'ha tornat a posar, en molts casos, el límit aquest del PIN, no? Perquè una vegada que demanem el PIN, nosaltres també podem fer que les nostres targetes, quan fem la configuració amb el nostre banc o la nostra caixa, dediqui sempre a demanar el PIN. Llavors, és més difícil fer aquest frau, no? Perquè com que sempre, encara que siguin 3 euros, demanarà el PIN, sí que és més engorrós, no? Però és una eina de prevenció o de protecció, no? O fer-ho amb el mòbil, no? Posar la targeta al mòbil i nosaltres controlem el mòbil i posem el PIN amb el mòbil. Uh-huh. Llavors és més fàcil evitar que algú faci aquest ús de la targeta sense ser autoritzat.
Teniu més preguntes pel Daniel Limones? No, per no penjar-lo i tornar-lo a tocar en un minut, no?
Jo estic molt disgustada.
Jo encara m'havia quedat un dubte,
A veure, va.
No,
Marta,
però
últim dubte,
sí,
tens un
jo
minut.
Jo els panys vull saber, clar, és que jo ara tinc ja us dic, la psicosi a casa. Posar un doble pany pot ser útil o és perdre el temps i gastar els diners?
Sempre és millor. Sí, sempre és millor perquè quan una persona vol accedir a un domicili, intenta buscar sempre el que sigui més senzill, perquè potser els lladres, quan han d'entrar, saben que tenen 2 minuts per obrir la porta, no? Clar, si nosaltres ens hi dificultem, perquè al final un delinqüent fa un càlcul de beneficis, no? I si cada 30 segons que passa té més possibilitat de que l'agafi la policia algun veí, segurament marxarà un altre que no tingui doble pany.
No li diguis això, Daniel, ara, perquè em veig a la Marta fotent 4 panys, que semblarà Houdini cada vegada que entri.
10 minuts trigaré a obrir la porta de casa meva.
Aquesta dada que dic...
Això li anava a dir, que si pot posar 3, també, millor, no?
Tenim un minut, company Gerard.
Molt ràpid, aquesta dada que dic de 2 minuts per obrir la porta, és l'estàndard que es calcula, o és una xifra que ha donat ara per
l'exemple?
No, era un exemple. No hi ha una dada. Això depèn de l'habilitat que tingui la persona que vol accedir i també del tipus de material que posem a l'entrada.
Ai, senyor. Daniel Limones, l'alliberem, expert en seguretat ciutadana. Moltíssimes gràcies per haver col·laborat amb la tarda de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu, adéu. Marta del Cor, moltes gràcies.
A vosaltres.
Llucia Ramis, Brigitte Lamour, Gerard López, Iala i Fran, no marxeu, perquè a la tornada... Quatre anuncis, anem al butllet informatiu. A la tornada fem un F5 d'això de la grip.
De la grip.
A veure si contagiem o no. Què hem de fer? Ens hem de posar mascareta. A partir de quin dia deixem de contagiar? Allò de, no, ja em trobo bé. Ja, però no vinguis a la feina, que em mates.
S'ha mort un de la grip.
Va, va.
Portem un dia...
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Ja està a la venda un nou número de la revista musical catalana, amb entrevistes exclusives a la soprano Serena Sainz i al compositor Rufus Wainwright, entre d'altres. Un dossier sobre el centenari de la mort de Juli Garreta i tota l'actualitat de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana. Compra-la al quiosc o en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram.
La Venus no la van acceptar al principi, però crec que se'n va sortir molt bé. Va canviar el tenis completament.
La primera dona negra que guanyava un gran slam ens va sorprendre a tots. El tenis era un esport de blancs. I l'establishment del tenis no estava preparat per aquell canvi. El món no estava preparat per en Richard Williams.
Nits sense ficció, sobre la línia, la història de Richard Williams. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Hi ha qui acaba de sentir com es trencava un gerro. Hi ha qui acaba de sentir com es cometia un assassinat. Si ets dels segons, és que ets de Crims. Cada divendres a la una del migdia, un nou capítol a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.